El nostre protagonista de l'entrevista compartida d'aquest dijous és un economista català que mai s'ha cansat de denunciar les injustícies del sistema. És un reconegut activista per la justícia social i la pau i assegura que el seu sistema d'informació consisteix en no tenir televisió i llegir cada dia quatre diaris: El País, El Punt Avui, La Vanguarda, La Vanguardia i especialment Le Monde. Avui ens visita Arcadi Oliveres.
On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble?
Arcadi Oliveres va néixer a Barcelona l'any 1945. Va estudiar als Escolapis del carrer Diputació, on tingué com a professors, entre d'altres, Lluís Maria Xirinacs i Francesc Botell. Es llicencià en Economia a la Universitat de Barcelona i l'any 1993 va obtenir el títol de doctor amb una tesi sobre el denominat cicle de l'economia de la defensa, és a dir, la despesa pública militar i la indústria d'armaments, i va passar a ser professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. S'ha especialitzat en la relacions nord-sud i en el comerç internacional i imparteix nombroses classes de màsters i postgraus en cooperació i desenvolupament. Col·labora habitualment en diferents moviments socials i cristians i en diverses publicacions solidàries i participa en nombroses taules rodones i conferències. Des de l'any 2001 és president de l'Associació Justícia i Pau, un càrrec que combina amb la presidència de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat. Combina les seves classes a la universitat amb les xerrades, conferències i col·laboracions a mitjans de comunicació com Cugat. Ha estat reconegut amb més d'una desena de premis, l'últim, el Premi Casaldàliga, i és autor i coautor de més d'una desena de llibres, el darrer, Diguem Prou, indignació i propostes per a un sistema malalt.
Arcadi Oliveres, molt bona tarda, gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Cugat.cat.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
T'haig de reconèixer que avui hem tingut molta feina per poder fer un petit resum de tota la teva trajectòria. Tu portes molts anys dedicant tota la teva energia a tots els teus esforços en múltiples qüestions, en defensa dels drets humans, la pau, la justícia social. Què et porta no a defallir mai en aquesta lluita?
Bé, porto molts anys, perquè sóc molt vell, esclar, no per altres mèrits.
No tant.
Però, de totes maneres, en certa manera ho deia a la presentació, el que m'impulsa a seguir a no defallir en aquesta lluita és aquesta lectura dels diaris, en què cada matí doncs, veig les enormes injustícies, les desigualtats, les manques de llibertat, les faltes de solidaritat, les guerres que afecten aquest món, i aleshores, doncs, mira, potser per aquella revolta que ja em va néixer als anys 50 i 60, penso que haig de protestar contra això.
És a dir, que els diaris són els que et fan remoure per dins?
Els diaris i també, evidentment, la visió de realitats, converses amb persones, companys, amics, ho fan veure. Però sí, la lectura del diari és una de les meves devocions especials.
Per què vas decidir estudiar Economia?
Mira, en realitat jo hauria volgut estudiar polítiques.
Ah, sí?
Perquè el cuc aquest de la política, no de la política activa, sinó de la vida política, el tenia molt inserit dins meu. Però hi havia dues dificultats. Una, que de facultat de polítiques a la meva època només n'hi havia una i era Madrid, no era Barcelona. I que, a més, el degà de la facultat de polítiques a Madrid es deia Manuel Fraguer i Barne, el qual, evidentment, tampoc era massa recomanable. I, per tant, doncs, vaig decidir que si polítiques tenia alguna cosa a veure, podia ser amb economia. A més, casualment, en la facultat de la Diagonal de Barcelona vaig estudiar, el cartell, però només el cartell, posava facultat en castellà, de ciències polítiques, econòmiques i comerciales. Les polítiques no es feien, però estaven al cartell. I vaig pensar, mira, almenys alguna cosa s'hi aproparà, de manera que vaig acabar fent econòmiques en lloc d'aquelles polítiques que hauria desitjat fer.
L'any 1969, amb la mort del teu pare, tu vas haver d'assumir la direcció de l'empresa fundada per ell, Kerkus S.A., una empresa dedicada a la fabricació de productes de suro i també a la instal·lació d'aïllaments. L'empresa, però, en plena crisi del sector, ja patia pèrdues i després d'uns anys de resistir dificultats us vau veure obligats a fer fallida i, per tant, a liquidar-la. Diria que això era l'any 78. Què et va ensenyar aquella experiència? No sé si et va marcar molt.
Bé, sens dubte em va ensenyar molt. Jo no sóc empresari de mena, ho vaig ser una mica per obligació, però tenia unes certes nocions d'economia i, per tant, vaig poder veure allò que em podríem dir l'economia empresarial, fins i tot, en certa manera, el capitalisme, d'una manera molt crua, com corresponia en unes èpoques de crisi. Vaig intentar, doncs, fer el que bonament podia, sé que ho feia malament, però, de totes maneres, de mica en mica, jo gairebé diria que des que vaig començar el 69 fins que vaig acabar l'any 78, el que vaig fer va ser un tancament de l'empresa. Molt suau, molt polatí, molt dialogat, però va ser això.
Tu vas militar durant molts anys al Pax Christi.
Sí, efectivament, és una organització pacifista, té un nom, si voleu, molt pietós, però doncs, és una política molt, molt activa. Encara conservo per casa una revista editada per Pax Christi a la seva secció d'aquí, a l'any 1966, i que deia en la seva portada, deia no a l'OTAN. No a l'OTAN l'any 1966, dit dins d'una dictadura. Per tant, vol dir que era un moviment que ja començava a dir coses, un moviment que s'havia creat a Europa per pacificar Europa després de la guerra, en la postguerra de la Segona Guerra Mundial, i per tant allà m'hi vaig sentir còmode molt temps.
I en una d'aquestes rutes europees de joves que organitzava el Pax Christi, l'any 1974, a Londres, vaig conèixer la teva dona.
Sí, ella també anava en una d'aquestes rutes, el qual vol dir que ja, encara que no ens coneixíem d'ara, ideològicament érem propers, perquè participàvem en activitats similars, i aquelles coses que passen als estius. De vegades hi ha una floreta d'estiu, de vegades hi ha una floreta que dura tota la vida, i en aquest cas durant tota la vida.
Ha durat tota la vida, eh? Que s'han perdut els valors cristians?
No, els valors no s'han perdut, el qual no vol dir que allò que es diu Església Catòlica Oficial els representi bé, que és una altra cosa diferent. Però els valors cristians, de cap i la fi, són els valors humans. Jo penso que segueixen existint a molta gent.
Ara que parlem de valors cristians, parlem una mica de religió. Quins canvis són els que hauria d'impulsar el Papa Francesc, anomenat per algun sector el Papa dels pobres, perquè no es pugui dubtar del compromís de la institució de l'Església al costat de les persones que més pateixen, que són més febles?
Bé, jo penso que els meus passos, almenys aparentment, s'han produït en una bona direcció, que és apropar l'Església als pobres, però tinc l'impressió que s'han de fer més coses. I, per exemple, una de les primeres coses que hauria de fer és l'Església desvincular-se dels béns terrenals, que sé, dissoldre l'estat del Vaticà. Per descomptat, no es poden tenir poders terrenals i poders espirituals al mateix temps. L'Església ha de ser humil, el papa ja ha fet una cosa bona, que és que ha abandonat el palau episcopal, o com se digui, i s'ha anat a dormir a una residència de capellans i monges que hi eren allà, cosa que em sembla raonablement bona, però cal donar més exemples en aquest sentit. I després també caldria arreglar altres coses en les que jo no em sento massa còmode dins de l'Església. Que, per exemple, l'Església digui que l'hauria de l'avortament, no m'hi posaré. És un tema de respecte a la vida i penso que val la pena respectar. Però que al mateix temps en què digui que no l'avortament reconegui en el catecisme la pena de mort. Això penso que és completament absurd. Que al mateix temps l'Església tingui un sector que es digui el sector dels capellans castrens, els capellans que apoyen els exèrcits, que fins i tot doncs, acabin acompanyant benediccions de rituals de guerra. Tot això és completament inacceptable. Jo que sóc pacifista de mena, aquest tipus d'actuació m'escandalitza. Per tant, valdria la pena que aquestes fossin algunes, evidentment no totes les mesures que es prenguessin.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint...
Ho dèiem quan et presentàvem, eh? Tu no tens televisió, per tant, escolta amb atenció el que et demana l'Alba Martínez des de Ràdio Sant Hilari.
Bona tarda, Arcadi. En algunes de les teves lliçons parles de les trampes del sistema i de com ens idiotitzen amb la televisió i el futbol. I sembla que tots ho sabem, però no deixem de caure en aquestes trampes. Per què ens passa això i quina solució proposes al respecte?
És complicat perquè és molt tentador seure en un sofà i que et distregui, i de vegades jo et diria que és una cosa merescuda, que si has tingut una jornada doncs d'aquestes aplastant acabis podent disfrutar d'un espectacle que a mi d'entrada no em desagrada, tot i que no el practico, que és veure un partit de futbol. Ara, una cosa és que tu vulguis descansar i veure uns minuts de futbol, com veure una bona pel·lícula o veure una magnífica obra de teatre o senzillament escoltar un concert, cosa que és perfectament legítima. Una altra cosa és que tot el món giri a l'entorn de la visió de partits diàriament, al voltant de les lligues, que es moguin quantitats enormes de diners per qüestions absolutament inútils. Això em penso que és una cosa que és deplorable, però més per qualsevol lloc, el dematí, la tarda, la nit, entra en una cafeteria i es parla d'això. I per tant vol dir que això despista completament a l'opinió pública.
Clar, abans del moviment dels indignats, recordo comentar i arribar a pensar que la gent només es mobilitzava, només sortia en massa al carrer per celebrar victòries del Barça.
Bé, i encara en mouen més de gent les victòries del Barça que totes les places catalanes i portes del Sol que s'hagin pogut omplenar durant molt de temps, i per tant vol dir que aquesta feina ha de seguir existint. Si una cosa positiva ha tingut el 15M, ha estat ni gens més ni gens menys que la capacitat de reflexió, de fer allò que se'n diu pedagogia política. N'ha fet una part important, ha desembocat amb algunes actuacions sectorials i de barri que valen la pena, però és una feina que cal continuar.
Ara que parlem d'aquesta nova pedagogia política que va començar a crear aquest moviment, el moviment dels indignats, el moviment del 15M, l'Ernest Gili de Ràdio Sant Sadurní et demana això.
Tot i que el moviment dels indignats ha creat una nova pedagogia política, creus que encara estem massa adormits? Què ens cal per acabar-nos de mobilitzar?
Mira que amb la casa ens està caient.
Sí, aquesta és una bona pregunta, perquè estem adormits encara i estem. I jo diria que potser la resposta no serà gaire agradable, però potser encara estem adormiscats perquè no hem tocat fons. Hauríem de tocar fons perquè la gent de debò fes allò que ha de fer, que és rebel·lar-se, protestar, desobeir. I encara en aquest moment la societat, tot i que s'ho està passant malament, té alguns petits claus de salvament. Jo diria, per exemple, l'economia submergida, tot i que no s'hauria de practicar perquè genera malestar a moltes altres empreses, i per altra banda trenca l'estat del benestar, encara fa que algunes persones puguin seguir tirant endavant. I després hi ha una cosa que no hem d'oblidar, que és el que podríem anomenar el coixí familiar. Hi ha gent que encara hores d'ara està menjant amb la pensió de l'avi o està menjant amb el pis de la tieta i coses d'aquesta mena. I per tant, al moment en què aquests dos elements fallin, i tinc l'impressió que no trigaran massa en fallar, que l'economia subsistir no pugui subsistir perquè realment no existeix activitat i que, per altra banda, doncs, aquestes pensions de familiars s'hagin acabat, en aquell moment la gent farà allò que ha de fer, que és sortir al carrer, protestar, desobeir.
No hem tocat fons, per tant, encara?
Malauradament jo diria que encara no, o almenys la gent no aparenta haver tocat fons. Alguns sí, i s'ha de reconèixer que molts ho passen molt malament.
Que hem oblidat, potser, que les llibertats no es regalen, sinó que es conquereixen.
I tant, aquesta és una història que a mi em van ensenyar molt bé aquells períodes dels anys 60 i els 70, quan reclamàvem llibertat, i reclamàvem amnistia, i reclamàvem l'Estatut d'Autonomia, i estàvem a l'Assemblea de Catalunya, i estàvem al Sindicat d'Estudiants, i reclamàvem aquelles coses, i això, evidentment, no estava exempt d'un cert risc, perquè les llibertats no te les regalaven, ni la gent anava a la presó, i la gent pagava multes, la gent era perseguida, i la gent hi venia el passaport, i per tant, aquestes coses, penso que avui en dia, amb les prosperitats, una mica entre cometes, que existit, després les hem oblidat.
Tu ets una persona molt activa, les teves xerrades, les teves conferències són esperades aquí a casa nostra i també a molts països d'Europa i del món en general. Tu sempre has dit, i has volgut deixar ben clar, que no tens cap intenció de crear una formació política, però ara et demanarem que et sinceris.
Jo no tinc cap intenció de crear cap formació política.
No t'he fet la pregunta encara. Era el preàmbul de que et sinceris, sí, perquè ens agradaria saber quants partits polítics t'han intentat seduir perquè arribessis a formar part de les seves llistes electorals.
Bé, seduir jo penso que no m'han seduït mai cap, perquè la veritat és que no m'he presentat mai.
No ho han aconseguit, però ho han intentat.
Sí, cinc o sis vegades he rebut propostes de cara doncs a la participació a la vida política i, evidentment, mai es pot dir d'aquesta aigua no em veuré, però jo tinc la impressió que la meva manera de fer política és més aviat una mica fora del que és la tramitació habitual dels partits, del que són les composicions de govern, el que són les negociacions, el que són, doncs, una mica els estires i afluixes que, lògicament, porta la política. Tinc moltes amistats amb molts partits polítics, també partits polítics de dreta, partits polítics de centre, partits polítics d'esquerra, i parlo amb diputats, o parlo amb regidors, o parlo amb amics meus que tenen càrrecs de responsabilitat, i els dic sincerament el que penso que s'ha de fer i el que s'hauria de fer. Però potser aquesta forma, diguem-ne, més indirecta de participar va més en el meu caràcter que no pas un altre.
Ho va intentar, per exemple, un partit polític que va fer el salt al Parlament en les últimes eleccions?
Sí, certament ho va intentar, però no era l'únic ni el primer, ho havien intentat d'altres. Vull dir que no cal que els hi carreguem totes les culpes amb ells.
El sistema està malalt, el podem curar o millor que el deixem morir?
A veure, si per sistema entenem el capitalisme neoliberal, millor que es mori el més aviat possible, això no hi ha cap tipus de dubte. Ara, si el que entenem és la convivència com a manera d'organització de la societat i les possibilitats que avui en dia les tecnologies, els transports, els coneixements científics ens ofereixen, aleshores hem d'aprofitar-se per transformar les coses.
Laura Alcalde, des dels estudis de Mont FM Ràdio, et fa una pregunta similar a la que t'ha fet l'Ernest, però atenció, perquè hi afegeix un punt més.
Bona tarda, Arcadi. Què més ha de passar perquè la societat desperti i mostri interès per canviar les coses? El canvi ha de començar en la voluntat de cadascú de nosaltres, de les persones?
I tant. El canvi ha de començar amb la nostra voluntat i la nostra voluntat s'ha d'expressar primer, doncs, com s'està fent moltes vegades, al carrer, amb la protesta, però també amb les actituds personals. Nosaltres estem descontents d'aquest món. Per exemple, ens queixem d'això que en diem capitalisme especulatiu. I qui no especula a través del seu fons de pensions? I mirem en quin comptes corrents posem nosaltres els nostres diners del sou. Mirem també quins productes de quines empreses adquirim, on estan fetes, amb quines condicions laborals estan fetes. Mirem una mica si és comerç de proximitat o si és comerç de llunyania. Mirem moltes coses d'aquestes i això estic la impressió que si realment volem canviar la societat hem de predicar amb l'exemple. No només dir que no ens agrada doncs, l'explotació infantil un país del tercer món, sinó deixar de comprar aquelles bambes que sabem que es fabriquen amb l'explotació infantil del tercer món. Això són coses evidents.
No és fàcil, poder predicar amb aquest exemple i arribar a ser 100% coherent.
No, evidentment 100% coherent no podem ser mai, però anar-nos-hi apropant, sí, avui en dia, per exemple, en aquest tema, doncs tenim una magnífica revista, es diu Opcions, que ens explica empresa per empresa i producte per producte quina és la categoria social que tenen. No tant allò de la relació típica del consumidor de qualitat-preu, que és la que la gent acostuma a mirar, sinó una mica quina història empresarial d'aquest producte, amb quina explotació o no explotació s'ha fet, de quina manera han destruït o no han destruït el medi ambient, si és un producte durader o no és durader, si ha fet competència lleial o deslleial, i tot això ens ho diuen, i per tant es tracta que ens entenguem una estona i mirem.
Una vegada, en un xat, en un diari que vas participar, hi havia una persona que et demanava com arribaves a saber tantes coses, com t'arribava tanta informació que potser a la majoria de la població no els hi arribava pels mateixos canals. Tu deies que llegint aquests diaris, però que també tenies molta gent al voltant, que et feia reflexionar molt en aquest sentit.
Sí, això també és culpa de l'edat, o és sort de l'edat, perquè com que la gent ja em coneix, i a més al treballar a la universitat doncs tens antics alumnes i altra gent que saben quines són les teves neures, doncs aleshores sovint em trobo amb correus electrònics, que jo ni tan sols he demanat, amb que et diuen, escolta, l'altre dia vas parlar d'aquest tema, doncs mira, acabo de llegir aquest article, m'ha semblat interessant, te'l reenvio. O l'altre dia vas posar aquest exemple d'això que passava en aquest país, he vist exactament el mateix que passava en aquest altre país, aquí t'ho engego. Llavors, a partir d'aquí, doncs gairebé sense demanar-ho em van arribant aquestes informacions.
Quan descansa l'Arcadi?
Doncs cada vespre a l'hora d'anar a dormir, i si puc, no sempre, alguns caps de setmana.
Et costa parar en aquest sentit?
No, parar no, perquè com que vaig tan cansat me dormo de seguida, això sí. El que sí que em costa de vegades doncs, és dir que faig 3 dies aturats sense fer res, perquè són festius o coses així, això em costa una mica més. Però tampoc massa, perquè al final sempre queden coses retrasades i pendents de fer i les acabes fent.
Potser a finals d'any, amb aquest documental que s'està fent sobre la teva vida, sobre el teu missatge, perquè ens entenguem, descobrirem més coses encara de tu?
No, no crec.
No?
Jo estic molt content amb els companys que l'han fet amb tota cura, i jo diria que molt intel·ligentment, i a més amb tot el respecte, sense fer-se pesats i ben organitzats i tot. Ara, afortunadament per mi, em toca anar sovint, com ara aquí amb vosaltres, pels mitjans de comunicació, em toca escriure articles, i penso que tot allò que jo pugui dir en aquest documental ha estat dit moltes vegades per molts llocs diferents.
No descobrirem res de nou.
No, el qual no vol dir que no s'hagi de mirar i que la gent estigui atenta, perquè sempre,
no el pots vendre així,
sempre m'agradarà que es vegi i que la gent ho contempli. Però si dius, escolta, potser el que ha volat, doncs allò que és una camisa que no em coneixien, perquè el dia em van filmar amb aquesta camisa, tot i que sempre porto les mateixes. Però, de totes maneres, una cosa és això, i ho recomano, evidentment, i sobretot amb agraïment a les persones que s'han dedicat a fer-ho, que ho mirin, però si algú diu, és que ara que fa, ens explicarà un secret que no havia mai ningú, no. Perquè,
no,
en general, les coses jo penso que ja les sap tothom.
Ara que parlaves de camises, on compres tu la roba, per exemple?
Jo realment compro molt poca roba. Potser fa 4 anys que no he comprat cap peça de roba, o 5 anys, no ho sé, o 6 o 7, no ho sé. Cap ni una. Tinc la sort de que un dels meus germans li agrada una mica més anar a la moda que a mi i sempre em dona les seves camises velles. I com que em van bé, jo les aprofito gairebé totes. I els jerseis faig exactament el mateix, i amb les sabates el mateix, i de debò us ho dic. Potser algun dia em falta uns mitjons i els compro, però roba, cada cosa que anant compro una peça, una cosa així.
Arcadi, abans d'acabar, l'altre dia anunciaves una entrevista que esteu preparant quelcom amb la Teresa Forcades, una mena de coordinació de les lluites, de les protestes socials.
Ah, això mateix.
Ha avançat una mica més?
Bé, doncs no ha avançat gaire perquè és un tema que serà llarg i complicat, però el que sí que ens hem donat compte és que hi ha molta efervescència social arreu de Catalunya i també arreu de l'Estat. Hi ha grups que protesten en el món de les hipoteques, grups que protesten en el món de la sanitat, en el món de l'educació, en molts mons diferents. I el que a nosaltres ens agradaria és que si la gent més o menys ens coneix, i penso que la Teresa i a mi ens coneixen bastant, doncs dir, escolta, tots aquests que esteu lluitant d'una altra perquè no són capaços d'unir esforços i a partir d'aquí començar a fer pessigolles al sistema. I si té moltes pessigolles, potser al final es començarà a moure el sistema i això ens interessaria fer-ho, i la nostra proposició és anar-ho intentant des d'ara endavant.
Arcadi, moltíssimes gràcies avui per ser el protagonista d'aquesta entrevista, que no et falti mai aquesta valentia, aquesta constància i sobretot aquest compromís que portes tu ja exercint des de fa molts anys amb la justícia i amb la pau.
Doncs gràcies per les meves paraules i per permetre'm difondre-les per aquí.
Prévenez-vos en d'armes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.